Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
Carpes davant dels CAPs per localitzar els casos de coronavirus, per fer cribatges d'aquests casos. Aquesta és la mesura que començareu a veure a les zones més sensibles de Sabadell pel contagi molt alt de la Covid-19. Així ho han decidit el Departament de Salut, tècnics de l'Ajuntament, Vigilància Epidemiològica i Atenció Primària. El cribatge el farà el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. Ara mateix, el risc de rebrot és de gairebé 190 punts. Aquest és el principal argument d'aquest dimarts, dia 4 d'agost, pel Notícies Migdia.
Titulars.
La justícia ha reobert el cas per l'assassinat de la jove Elena Jubany l'any 2001. Els jutjats de Sabadell han acceptat la demanda formal de la família de la víctima per reobrir la causa arxivada provisionalment el 2005. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El magistrat del jutjat de primera instància número 2 reobre la investigació i podria tornar a citar a declarar el que es va considerar un dels principals sospitosos del crim, Santiago La Iglesia. La reobertura del cas també va acompanyada d'altres actuacions, com ara identificar el treballador d'una farmàcia de Sabadell que va prestar el seu testimoni al programa Crims de TV3 o revisar el titular d'algunes de les trucades registrades durant els dies previs i posteriors a l'assassinat de Jubany. En canvi, el jutge denega la petició de l'acusació particular de declarar el secret de les actuacions. En qüestió de minuts li demanarem precisar aquestes qüestions al germà de l'Helena, Joan Jubany.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell podria anunciar dues renovacions en les pròximes hores.
Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, les negociacions amb Pedro Capó i Edgar Hernández, dos dels capitans, van ben encaminades i només falten petits serrells per tal que es puguin fer oficials. Tot plegat el dia després que es coneguessin positius asimptomàtics entre treballadors del club, que han obligat a tancar la nova Creu Alta fins al 17 d'agost.
Totes aquestes informacions i encara d'altres durant els següents minuts aquí a l'antena de Ràdio Sabadell amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix a Sabadell, un cel força ennuvolat, 25 graus de temperatura ambient. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li demanem a l'Ester Batalla. Bon dia.
Hola, bon dia. Seguim parlant del temps. En una jornada, la d'avui dimarts, en conjunt força tranquil·la, però encara amb inestabilitat durant aquesta propera tarda. De fet, estan creixent ja alguns núvols d'evolució diurna i algunes nuvolades a punt, sobretot de muntanya de l'interior del quadrant nord-est, però també apareixen i se'n formen alguns núvols, especialment núvols baixos de poc desenvolupament a la resta del sector central del litoral i per al litoral. De fet, durant aquesta propera tarda encara hi pot haver algun ruixat, preferentment a l'interior del quadrant nord-est i sobretot a partir del vespre i matinada no se'n descarten a altres punts del quadrant nord-est i especialment cap a la costa central. En qualsevol cas, poca cosa d'intensitat feble o localment moderada. La temperatura continua sent notícia avui amb una tarda de dimarts en conjunt més fresca. La màxima avui serà semblant o lleugerament més baixa respecte a ahir, però aquest ambient més fresc de les hores comptades perquè a partir de demà la temperatura tornarà a enfilar. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
I ara volem conèixer com se circula pels principals transports públics que ens queden a prop. Anem fins al Transmet. Borja Mariano, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, advertir que per treballs de millora ha interromput el servei de metro entre l'Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia a la línia 1 i entre la Pau i Selva de Mar a la línia 4. També per obres de millora i afectacions a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, com s'indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies pel que fa a les vies que menen a la nostra ciutat pel trànsit rodat. Calma total. Si heu d'agafar el cotxe, feu de la mateixa manera. Comencem amb la notícia de la jornada.
La notícia del dia.
El Departament de Salut farà cribatges a Sabadell després d'observar la incidència acumulada per augment de casos de coronavirus SARS-CoV-2 a la ciutat i altres poblacions del Vallès Occidental en els darrers 14 dies. El cribatge es farà a través d'unes carpes muntades pel Servei d'Emergències Mèdiques davant dels equips d'atenció primària de la zona en la qual s'ha detectat la incidència.
El departament es reunia aquest dilluns conjuntament amb Vigilància Epidemiològica, Atenció Primària i diversos tècnics de salut dels ajuntaments en qüestió, com ara Ripollet i Terrassa, per tal d'emmarcar una estratègia conjunta que permeti detectar i controlar la transmissió del virus. L'objectiu és frenar les cadenes de transmissió quan abans millor i garantir l'aïllament corresponent per no haver d'arribar a imposar restriccions més severes com altres municipis. Les entitats implicades en la intervenció es seguiran reunint al llarg d'aquest dimarts per tal d'acabar de concretar l'operativa.
Ara mateix hi ha 16 sabadellencs ingressats, cap d'ells a l'UCI. El risc de rebrot és de 188,41 i la velocitat de propagació, la R, de 1,64.
La setmana passada s'han fet 2.226 proves PCR a la ciutat, de les quals el resultat ha donat positiu en 152 casos. La mitjana d'edat dels infectats queda per sota dels 34 anys. Al conjunt del Vallès Occidental, les dades relatives milloren lleugerament. El risc de rebrot es manté alt, però es queda en 138,25 i la R és de 1,56. S'hi han detectat 508 casos a través de 8.803 proves PCR. Catalunya en conjunt suma 510 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR i enregistra un total de 81.513, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total s'eleva a 101.290, 622 més amb totes les proves. Les funeràries han reportat 30 noves defuncions, la xifra més alta dels últims 7 dies, i en total són 12.781 persones les que han mort des de l'inici de la pandèmia, segons les dades de Salut. El risc de rebrot és de 155,87, lleugerament més baix que en el balanç anterior, que era de 159,13, però continua sent molt elevat. Recordem que el llindar de risc alt se situa en 100. Pel que fa a la velocitat de propagació, ara és d'1,02 en les dades anteriors. Hi ha 632 pacients ingressats, 29 més que en l'última actualització, dels quals 108 a les UCI, és a dir, 3 més que en el balanç anterior.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El passat 5 de juny, un cop reiniciada l'activitat judicial, acabades les mesures contra la Covid-19 de l'estat d'alarma, la família Jubany va presentar l'escrit als jutjats de Sabadell en què sol·licitava la reobertura de les accions del cas d'Helena Jubany assassinada el 2001. Li demanem al seu germà, Joan Jubany, que ens expliqui els detalls. Bon dia i gràcies per atendre'n, Joan.
Salut i bon dia a tothom. Hola, Pau.
El 17 de juliol, el Ministeri Fiscal va demanar la reobertura. Què es podrà fer ara?
Què es podrà fer? Bé, d'entrada és una molt bona notícia, perquè fa pocs mesos o setmanes costava d'imaginar, i mireu, no? Ja tenim la causa reoberta, després de 15 anys arxivada, i bé, nosaltres confiem en la capacitat de la justícia per fer, encara que sigui tard, justícia, i confiem que aquest cop sí, que esperem que es pugui fer una investigació a fons i, més enllà de les proves que hem aportat, que han servit per reobrir la causa, doncs arribar fins al final i acabar sabent tota la veritat sobre l'assassinat de l'Helena Jubany.
Una causa que en el seu transcurs explicava, per exemple, que Santi la Iglesia negava a viure al pis de Clapet d'Estrella, residència de la Montse Careta, la seva parella, que es va suïcidar a la presó, i ara dos veïns diuen el contrari. De fet, diuen que el nom d'ell era a la bústia. Aquest és un dels elements que es demana escatir.
Sí, a partir del ressò que ha tornat a agafar el cas, especialment a Sabadell, doncs hem d'agrair des de la família el suport popular a la causa i en especial el de la ciutat de Sabadell, que han sigut autèntics motors de la reobertura. O sigui, a més del, no, del suport popular a través del manifest sabadellenc, diguem-ne, que la gent que es posicionava clarament, doncs, per la reobertura de la causa i perquè ja sabem la veritat, després van fer la campanya de mecenatge per recollir diners, doncs, per contractar tots els professionals que calgui per impulsar la reobertura de la causa i per arribar allà on esperem que no passi, no arribi el sistema. I els autèntics motors de la reobertura, de fet, ha sigut això, gent de Sabadell, que ha contractat amb nosaltres, que ha aportat noves informacions, nous testimonis, que doncs, recollits tots i amb un bon escrit del nostre advocat, en Benet Salelles, doncs han servit per ara mateix reobrir la causa i, per tant, que, doncs això, confiem que es faci una investigació a fons i que puguem acabar sabent què va passar amb l'Helena.
A dia d'avui, algú que estigui escoltant aquesta informació, que recordi algun fet, que trobi alguna dada, seria temps encara de contactar la família Jubany per fer l'aportació?
Sí, nosaltres continuem animant a tothom que pugui tenir informació potencialment rellevant, que faci el pas endavant i que contacti amb nosaltres a través de la web helena.jubany.cat/crim. Repeteixo, m'he embolicat, helena.jubany.cat/crim. Des d'allà, qualsevol persona que pugui tenir alguna informació potencialment rellevant, que encara que potser no li ho sembli, doncs pot contactar amb nosaltres i és això, gota a gota, tots són elements que sumen i que ajuden a aclarir els fets, a aclarir l'assassinat de l'Helena.
Una de les coses que es va explicar quan s'anunciava que s'havia fet aquesta petició de reobertura del cas era l'aparició, que també vèiem en l'escrit judicial d'ahir, de nous indicis, noves proves, tot això suma elements a favor de la causa.
Sí, nosaltres bàsicament les proves que hem aportat que han servit per tenir la notícia d'ahir de que es reobre la causa, doncs són això, nous elements i testimonis que bàsicament posen en qüestió i desmunten de soc arrel les coartades del principal sospitós i fins ara únic imputat, en Santi la Iglesia, cosa que no descarta la participació d'altres persones, que és el que confiem que amb una investigació ben feta i a fons s'acabi sabent, doncs, això.
Precisament.
Què va passar amb tots els seus autors, amb els diferents graus d'implicació que pugui haver-hi.
Precisament fas aquesta referència a les novetats, però tot i així, en el sumari que ja està escrit, en tot el que la causa ha donat de si fins ara, també quedaven alguns fils per estirar, que es van quedar a mitges, si ho podem dir d'aquesta manera. Un exemple que hem pogut conèixer recentment, a l'ungla de l'Helena es trobava un ADN femení que no es va comparar mai.
Sí, bé, aquest detall concret crec recordar que finalment sí que va ser comparat i va resultar que era de la mateixa Helena, aquest detall concret, però sí que és cert que vam trobar-nos davant d'una causa instruïda d'una manera nefasta i que va portar això a l'arxiu, però en un moment en què hi havia, doncs això, molts fils per estirar, hi havia molt de camí per recórrer, des de l'acusació particular, que amb el nostre advocat, en Pep Manté, doncs vam estar insistint en el jutge en què es practiquessin proves. Ell les va estar denegant constantment i repetidament, i tots aquests fronts que hi havien oberts entenem que continuen sent-hi, i per tant que ara seria bo que es pogués fer aquesta investigació a fons i estirar tots els fils que, al marge de proves noves, ja hi eren el 2001 i només calia estirar-los i arribar fins al final.
T'he posat un mal exemple perquè el no coneixia que sí que s'havia estirat aquest de l'ADN, però en canvi, per exemple, referent als anònims, tot es va anar centrant en dues persones, com eren la Montse Coreta i l'Anna Echeguibel, i en canvi aquestes actuacions començaven investigant a nou membres de la Unió Excursionista de Sabadell.
Sí, això és un exemple didàctic, és aquest. O sigui, tenim els anònims, que són una prova indubtablement relacionada amb el crim, amb l'assassinat de l'Helena, i nosaltres el que vam estar demanant és que es comparessin l'escrit d'aquests anònims amb totes les persones sospitoses d'haver-los pogut escriure, i en canvi, doncs, el jutge només va autoritzar i només va permetre que es fessin proves caligràfiques a dues persones, a dues dones, i en canvi va estar negant repetidament que la nostra sol·licitud i del fiscal de que es fessin proves cardiogràfiques a tots els sospitosos, i en concret la resta de sospitosos eren homes, eren persones masculines. Aquí jo no sé si hi havia una actitud, doncs, això, misògina i masclista del jutge, però la veritat és que no ho entenem. Davant d'un feminicidi, que en aquella època no hi havia la sensibilitat social que hi ha ara, doncs això, en el cas de les noies que el jutge va considerar implicades, va ser molt dur amb elles, i en canvi, doncs això, amb els homes els va tractar gairebé com a víctimes en lloc de com a presumptes autors d'un fet tan greu com un assassinat. Aquí doncs hi ha l'exemple dos sospitosos que es contradeien entre ells a l'hora d'explicar les seves coartades, i el jutge, doncs, en lloc d'estirar les contradiccions entre ells, el que va fer va dir un careo, que va consistir en asseure'ls davant d'ell i dir: m'esteu explicant versions contradictòries sobre el que fèieu els dies en què l'Helena estava desapareguda i la vau matar, si us plau, poseu-vos d'acord i doneu-me una versió que quadri. I bé, nosaltres vam flipar amb que una investigació es postés així. I després, per exemple, doncs això, el tracte amb l'ara principal sospitós, en Santi La Iglesia, doncs va ser això. El jutge el va tractar més que com una víctima que com el presumpte autor, amb proves que hi ha, d'un assassinat.
En la interlocutòria que llegíem ahir del jutge, reobrint el cas, que ja no és el mateix jutge de la primera època, llegíem també que denega la petició de l'acusació particular, la família, de declarar el secret de les actuacions. Per què la vau demanar i en què us pot perjudicar això?
Sí, bé, no és un tema massa rellevant, al nostre entendre. Nosaltres havíem demanat que el jutge decretés el secret de sumari perquè, doncs és això, com que les proves que hem aportat doncs contradiuen les coartades del principal encausat, era com ensenyar-li les cartes abans de començar la partida, no? I per això demanàvem el secret de sumari. Però bé, no hi ha cap inconvenient ni cap problema, doncs això, anar amb les cartes damunt la taula i que tothom doncs es pugui defensar amb plenes garanties processals.
Joan, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell. Seguirem molt pendents l'evolució judicial del cas de l'Helena Jubany.
Moltes gràcies a vosaltres i això. Estem doncs molt agraïts del suport popular que hem rebut, especialment des de Sabadell. I bé, doncs confiem que aquest cop doncs arribem fins al final i que el feminicidi de l'Helena Jubany no quedi impune.
Notícies migdia.
L'atur ha baixat a Sabadell durant el mes de juliol després de 5 mesos seguits amb el nombre de persones sense feina a l'alça. Segons dades publicades aquest migdia, ara hi ha 14.856 persones desocupades a la ciutat, 444 menys que el juny. La mateixa tendència s'ha registrat al conjunt del Vallès Occidental, on el nombre de persones sense feina ha baixat a 1.945. Ara hi ha 60.042 vallesans inscrits a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya.
Tot i que la crisi derivada de la pandèmia ha tingut un impacte negatiu en el mercat laboral, les dades que es viuen avui a la ciutat són millors que les de fa un any. Ara hi ha 2.977 desocupats menys a Sabadell que el juliol del 2019, quan es registraven 11.879 aturats. Aquell mes l'atur havia pujat en 48 persones, però es venia de 3 mesos seguits de descensos. Per trobar dades similars a les d'avui, ens hem de remuntar al maig del 2016, quan hi havia 14.856 sabadellencs sense feina arran d'un descens de 500 1.537 desocupats i venint de 3 mesos seguits de baixades. Al conjunt del Vallès Occidental ara hi ha 12.058 desocupats menys que ara fa un any. Al juliol del 2019 hi havia 47.984 persones sense feina i l'atur pujava en 396 vallesans, també després de 3 mesos seguits de descensos. Les dades d'avui són similars a les del juliol del 2016, quan hi havia 59.555 desocupats a la comarca arran d'un descens de 687 aquell mes i sumant 6 mesos seguits de forts descensos.
La mateixa tendència a la baixa registra Catalunya amb 15.670 desocupats menys que juny i un total de 469.349 aturats. Al conjunt de l'Estat, l'atur registrat ha caigut en 89.849 individus fins als 3.773.034 desocupats, és a dir, un 2,33% menys que el juny, però un 25,3% més que fa un any. I en pàgina política, Ciutadans reclama que l'Ajuntament de Sabadell es posicioni en contra de deixar diners del seu superàvit a l'Estat com a préstec a retornar l'any 2032. La formació taronja no considera oportú sumar-se a la mesura de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per facilitar liquiditat al govern espanyol en l'escenari postpandèmia. Els terminis de retorn no convencen el partit per les necessitats que podrien sorgir a Sabadell en aquests 12 anys.
Les condicions d'aquest préstec no estan clares, segons assenyalen des del grup municipal de Ciutadans. Per això el regidor José Luis Fernández considera imprescindible que els ajuntaments mostrin la seva oposició a la mesura.
Por a prestar i les formes, això és una cosa que tècnicament no està definida. És una part política, amb la qual confiem que si hi ha molt sobre en compte, com a mínim puguem millorar les condicions. Encara que això és una cosa que el govern central aprofita pel fet de tenir aquesta posició de força per intentar agafar una liquiditat que ara mateix ell no té.
Fernández també denuncia que la mesura ha prosperat només amb els vots del PSOE i l'abstenció de Podemos, mentre que fins divendres no existien prou suports per tirar-la endavant.
Això ha sigut un acord a correcuita de divendres a dilluns per no fer perdre la cara a la ministra d'Hisenda, al senyor Montero i al president del govern. I clar, això és un tema que no es podem prestar als sabadellencs. Una altra cosa és els interessos que tinguin els partits que estan a govern.
Des d'Esquerra Republicana també han mostrat a través de les xarxes socials el seu rebut a l'acord entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el govern espanyol. El portaveu del grup municipal, Gabriel Fernández, ha lamentat que el PSOE prioritza els interessos de l'Estat per sobre dels municipals. Insisteix que els estalvis dels ajuntaments han d'estar a disposició dels veïns i no finançar altres administracions. Aquesta tarda, a les 7, es farà una junta de portaveus on es tractarà aquesta qüestió i es decidirà quin ha de ser el posicionament de l'Ajuntament de Sabadell davant la mesura.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Les obres que faran possible l'augment de freqüències en la línia Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat a partir del 2021 ja estan en marxa. Aquesta setmana han arrencat els treballs d'ampliació de l'estació de Plaça Catalunya, que s'allargaran fins al 31 d'agost. L'actuació més important és allargar les vies perquè els trens puguin fer l'entrada automàtica a l'estació de forma segura. Un cop completada, estarà preparada perquè circulin trens entre Barcelona i Sabadell cada 5 minuts en hora punta.
L'augment de freqüències ja feia temps que estava sobre la taula i va acompanyat de l'adquisició de 15 nous combois per la línia Vallès, tant la que passa per Sabadell com la de Terrassa. Les obres que s'han posat en marxa a Plaça Catalunya suposen l'últim pas per fer possible aquest increment l'any que ve. A part de l'allargament de les vies, també s'està remodelant el vestíbul per guanyar espai per als usuaris. Passarà dels 470 metres quadrats actuals fins als 533. Així mateix, també s'instal·larà una segona escala mecànica de pujada que connectarà les andanes amb el nou vestíbul i una altra que connectarà les andanes amb el vestíbul Rambla. Mentre s'allarguen aquestes obres, l'accés a l'estació de Plaça Catalunya per la Rambla està tancat i només s'hi pot accedir pel carrer Vergara. També estaran inutilitzades les vies 1 i 2, de manera que tots els trens circularan per les vies 3, 4 i 5. No obstant això, aquest canvi no provoca cap alteració de les freqüències de pas.
I la Ronda Collserola, que hi ha als carrers de les Palmeres, Marçal Ballús i les Agudes, viuen aquest cap de setmana actuacions de millora als seus ferms. Fins divendres s'està treballant en aquests carrers del districte 3, dins del pla de millora de ferms, per tal d'acabar amb els desperfectes que pateixen arran de la circulació.
Mentre s'allarguen les actuacions, no es podrà aparcar en aquestes vies i l'accés als guards també es pot veure afectat, unes afectacions, això sí, de les quals informarà la mateixa empresa encarregada de les obres. Aquests carrers del districte 3 són 4 del centenar de vies on s'actuarà en els pròxims mesos. Aquesta actuació projectada durant el mandat anterior s'ha inclòs dins del projecte Fem Barri, que ha de garantir uns espais públics de qualitat a tots els districtes. En total, compta amb un pressupost de 2.200.000 euros.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pedro Capó i Edgar Hernández seguiran una temporada més al Centre d'Esport Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Pau.
Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, totes dues renovacions estan aparaulades i en les pròximes hores s'haurien de fer oficials.
Sí, tots dos formaran part del projecte de segona divisió després d'haver estat capitans i titulars indiscutibles durant l'any de l'ascens. En el cas de Capó serà la seva primera experiència a la categoria de plata després de més de 300 partits a segona B. Edgar, en canvi, s'ha reivindicat enguany sent el pichichi amb 10 gols. La direcció esportiva també és optimista, amb Néstor Querol i Aleix Coc, i espera tancar la seva renovació aviat. L'únic cas que es troba en punt mort ara mateix és el del capità Àngel Martínez, a qui també se li ha fet una proposta, volíem dir, perquè segueixi a segona. L'activitat, doncs, no s'atura, tot i que ahir a la tarda el club informés de positius asimptomàtics de coronavirus entre treballadors, una situació que ha obligat a tancar les oficines de la Nova Creu Alta fins al 17 d'agost i activar els corresponents protocols sanitaris. La majoria de membres del club es troben a hores d'ara en quarantena, un contratemps que farà endarrerir el calendari amb el qual es treballava al centre d'esports. D'entrada, la presentació de la campanya de socis, que inicialment s'havia previst per demà, ha quedat ajornada.
I ajornat també ha quedat novament el Deportivo Fuenlabrada, corresponent a l'última jornada de segona divisió. Després d'un continu estira i arronsa pels positius en el conjunt madrileny, s'havia reprogramat el partit per aquest dimecres, però finalment no jugarà. Tot apunta ara el divendres. Ahir la Lliga va fer oficials les noves dates del play-off d'ascens a primera, que es disputarà ara entre el 13 i el 23 d'agost, tres setmanes abans del teòric inici de la pròxima temporada, amb la presència, recordem, del Centre d'Esport Sabadell.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
La secció de tenis taula del Club Natació Sabadell tindrà 6 equips la pròxima temporada competint en lligues nacionals, una xifra que convertirà l'entitat de Can Llong en el representant català amb més conjunts a categories estatals.
Superant en aquest sentit el Badalona, que n'aportarà un total de 5, tot plegat després d'una sèrie de renúncies que han provocat que els dos equips de preferent pugin finalment a tercera nacional. Ho explica el director tècnic de la secció, Àlex Bocanegra.
Havien garantit la fase i l'objectiu era que un dels dos pugés per incompatibilitat de que a tercera masculina ja tenies un i llavors no podien pujar els dos, no? Llavors t'asseguraves un ascens, però amb renúncies que hi ha hagut a diferents categories, l'equip que teníem ja a tercera nacional ha aconseguit l'ascens a segona i això ha fet que puguem pujar dos equips a la vegada, de preferent a tercera.
Per tant, a Can Llong tindran un masculí a divisió d'honor, un masculí i un femení a primera nacional, un masculí a segona i dos masculins més a tercera, segons Bocanegra, un fet que no suposarà una gran despesa extra i permetrà donar sortida als palistes de futur. El divisió d'honor, per cert, competirà en el grup 2 amb 6 catalans més i viatges a Saragossa, Alzira i a Eivissa. El director tècnic de tenis taula del club també ha explicat com han reorganitzat l'espai a Can Llong amb la tornada als entrenaments post-confinament.
Hem reduït les taules que teníem a la sala, no? Abans comptàvem 8 taules, més una sala que podies posar una taula més addicional. Nosaltres comptem ara amb 5 a la sala principal i una taula auxiliar, no? On, bueno, hem fet unes àrees de joc que compleixin, pues, les distàncies de seguretat entre taula i taula. A cada taula, pues, tens una cadira per cada jugador perquè puguin deixar les seves coses i, bueno, i desinfectem les taules després de cada entrenament o cada torn. Detecta les mans a l'entrada, si no estàs entrenant, doncs mascareta, una mica el protocol que va marcar la federació, no?, per poder entrenar almenys una estona, un temps durant aquest estiu.
El club té previst tornar de mica en mica a la normalitat organitzant dos opens a Can Llong el 22 i el 23 d'aquest mes i el 12 de setembre el primer memorial Encarnació Romero en categoria femenina.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem!
Thank you.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.